colorful clothes you wear, and the way the sunlight plays upon her head. Molt bona tarda, són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record.
Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up. Molt bona tarda, com dèiem, i molt bon diumenge a tothom. Avui, el 21 de maig, se celebra el Dia Internacional del Té, amb l'objectiu d'afavorir la producció i el consum del té en el món i augmentar la consciència sobre la importància d'aquesta planta i així acabar amb la fam i la pobresa en el món. L'any 2019, l'Assemblea General de les Nacions Unides va fer oficial el Dia Internacional del Té. Tot i això, des de l'any 2005 ja se celebrava en el món aquesta efemèride, gràcies a països com, per exemple, Xina, Índia, Sri Lanka, Kènia, Turquia, Japó, entre altres grans productors, que varen voler captivar a la humanitat amb els bons, amb els molts beneficis que aquesta planta doncs aporta a la salut. Diu la llegenda que en l'any 2737 abans de Crist, l'emperador Shen Nung, que només prenia aigua bullida per raons de salut, es trobava calentant una mica d'aquest líquid a peu d'un arbre. I el vent que aleshores bufava doncs va fer caure algunes fulles i aquestes van caure precisament a l'interior del pot de l'aigua. Shen Nung va quedar meravellat quan va veure, va provar, millor dit, que aquestes fulles doncs d'alguna manera tintaven el líquid, però és que a més li va agradar el que va ser un sabor exquisit i l'aroma que donava l'aigua. I es diu que d'aquesta manera doncs es va descobrir i patentar el que coneixem com té. L'any 2003, l'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir celebrar el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, amb l'objectiu de donar suport a la diversitat, al diàleg i a la inclusió i la cooperació entre les diferents cultures. En el 2001, la UNESCO va fer una declaració en la que reconeixien la importància que té la diversitat cultural i la manera en què aquesta es manifesta, considerant-la tan fonamental al gènere humà com ho és la pròpia diversitat biològica en els organismes vius. El 21 de maig també se celebra el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, un dia ja oficial en el que es pretén donar a conèixer a la població l'extensa xarxa dels espais protegits doncs, i que estaven presents en els països de la Unió Europea, i així conscienciar per a la protecció d'aquests llocs i perquè tots els podem gaudir i valorar-los com la joia natural que són. La iniciativa de crear aquest Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000 va partir del seu BILD, encara que va ser en l'any 2017 quan la iniciativa es va convertir amb una data oficial en el calendari de la Unió Europea. La data es va escollir perquè fou el 21 de maig de 1992 que es va aprovar la directiva Hàbitats, la gran norma europea que al costat de la directiva d'Aus doncs, ha permès la protecció dels espais que formen part o que conformen la xarxa Natura 2000. Dit el que antecedeix, doncs, si us sembla, anem a veure a qui ens toca doncs, felicitar avui. Tenim, per començar, doncs, Sant Cristòbal, Magallanes i companys, Sant Eugenio de Macenot, Sant Gemin de Abo, Sant Hospicio de Nisa, Sant Mancio, Sant Paterno de Dairogi, Dario Rige, Sant Poliuto, Sant Teobaldo de Bien, Sant Timoteo de Mauritània, Beat Joan Mopinot, a tots els que tinguin la sort de dir-se així i que avui celebren la seva onomàstica, moltes felicitats. Bé, arriba el moment aleshores d'encetar l'altra part del nostre programa, que és la més musical, diguem-ho així. I si us sembla bé, doncs, i empalmant o continuant amb el que vàrem dir l'últim dia, si us en recordeu, vàrem fer una semblança, una presentació, més que altra cosa, ja que el temps, com sempre, que és el boixí, que determina el que duren els programes, doncs no ens va deixar escoltar cap tema. Però, com dic, vàrem parlar d'un grup, un grup famós, amb un èxit i amb una quantitat de seguidors, penso que aleshores encara important, doncs que no eren ni més ni menys que Creedence Clearwater Revival. Aquell dia vàrem escoltar algun grup més, si us en recordeu, com era, per exemple, el que va formar el John Lennon. I vàrem escoltar aquells temes que, bueno, en el seu moment ens van encantar i que vàrem recordar el dia passat. Parlant de Creedence, per cert, ja vàrem explicar l'altre dia que té un acrònim que pel que és conegut, que és CCR, Creedence Clearwater Revival. Doncs com vàrem explicar, dic, fou un grup estadounidense de rock molt popular cap als finals de la dècada dels 60 i començaments dels 70. Està considerada, també ho vam dir, com una de les millors bandes o grups de la història i, sobretot, una de les més populars e influents. El seu estil musical va combinar el roots rock amb el swamp blues i elements del blue eyes soul i rock psicodèlic amb clares influències de la música inspirada en les arrels tradicionals de la música nord-americana, que, per cert, en aquell moment penso que potser no hi havia consciència no, d'aquest concepte, però que en l'època en què es va crear CCR, però avui dia volia dir, doncs seria perfectament aplicable a la seva estètica. Dit tot això, hauríem de recordar, com dic, que l'últim dia doncs vàrem anunciar, crec que ho vam dir inclús el nom de la cançó, perquè si no menteixo, vàrem fer la semblança amb una versió que feia poc temps que havíem escoltat de José Feliciano. En fi, no us vull donar més voltes i el que sí us afirmaré és que, evidentment, el tema que anàvem a escoltar i que no va donar temps era ni més ni menys que Susie Q. Susie Q és un tema que és de 1968, evidentment estret i editat per els Creedence. I, bueno, abans de donar més dades d'aquest grup, jo penso que és una bona manera de començar el nostre programa escoltant aquesta cançó. Si us sembla bé, doncs anem cap allà i anem a escoltar el Susie Q.
Bueno, no dubto que tots els que heu sigut fans d'aquest grup, doncs d'alguna manera ara heu sentit el plaer que dona doncs, escoltar aquest tema per aquest grup. Tota comparació és dolenta, i dic això per lo que parlàvem abans del José Feliciano i de la seva versió, evidentment posterior, però que, en fi, cadascú doncs, escolleix allò que l'omple més o que li agrada. De totes maneres, continuant amb The Creedence, hem de dir que entre els anys 71 i 72 del segle passat, les sessions d'enregistrament Cosmos Factory varen ser, d'alguna manera, l'inici de les tensions als dels quatre membres, degut a les contínues gires i al calendari de gravacions que s'interposava entre els concerts. John havia pres literalment el control del grup en els temes comercials i artístics. La situació va començar doncs, a posar nerviós, entre cometes, a Tom, a Stu i Doug, que volien tindre una més gran representació en el treball del grup. John es va resistir, sentint, que una manera de procedir democràtica dintre del grup acabaria amb l'èxit de Creedence Clearwater Revival. Altres interpretacions fan sentit a la decisió de John en un concert de Nebraska de no interpretar els bis en els concerts. No repetien cap tema. Un dels punts més conflictius dintre del grup seria, de totes maneres, la presa de decisió de John Fogerty i com manager empresarial que va deixar els membres de Creedence sense, diguéssim, els guanys, entre cometes, i privilegis, i això va provocar i va donar lloc a guerres legals per recuperar els ingressos. Sense el coneixement dels altres tres membres del grup, John va acordar al costat de Saul Sands i els seus advocats moure el capital del grup a un banc de Nassau, degut a problemes fiscals i d'impostos. Anys més tard, Sands i els seus associats acabarien per treure els ingressos, això prèviament a la dissolució del grup, del banc. L'any 1978 donaria començament una sèrie de judicis propiciats pels membres de Creedence, tot i a fi de recuperar els diners perduts. D'aquests judicis es va dir que la sentència seria vista o dictada el mes d'abril de 1983, quan un acord de Califòrnia va sentenciar que s'haurien de tornar la quantitat de 8,6 milions de dòlars als membres del grup. Una molt petita part dels diners seria recuperat finalment per als membres de Creedence, tot això malgrat la seva victòria legal. L'últim àlbum de Creedence, Clearwater Revival, Mardi Gras, fou publicat en abril de 1972. Tenia com a característica principal una foto en blanc i gris d'una noia, una nena gitana, que estava d'alguna manera enfocada de perfil de mig cos i que duia una pandereta a la seva mà dreta, incloent per primera i última vegada cançons composades per Fogerty, Cook i Clifford. A diferència dels seus anteriors treballs, Mardi Gras va rebre unes crítiques bastant negatives i les seves vendes van ser més minces en relació amb altres treballs de Creedence. L'àlbum va assolir el lloc número 12 de les llistes de Billboard. Malgrat de la pobra recepció de Mardi Gras i de les deterioradíssimes, diria jo, relacions, Creedence es va embarcar en una nova gira pels Estats Units. Sis mesos després, el 16 d'octubre, de 1972, Fantasy Records i el grup anunciaven oficialment la dissolució i descomposició de Creedence Clearwater Revival. Nosaltres també els direm adeu, d'una altra manera, perquè ho farem escoltant, com no, altra cançó. Altra cançó que penso, en la meva opinió, també és una miqueta doncs, com l'estandard del grup. S'ha sentit tant i en aquí va agradar moltíssim. Anem a escoltar tot seguit aleshores doncs, el famós tema de Prudy Mary. Aquest tema, aquí, el van enregistrar, bueno, aquí, allà on fos, perquè aquí no va ser, l'any 1970. Per tant, anem a escoltar-la tot seguit. Benvolguts nostàlgics musicals, espero que hagueu gaudit d'aquest tema. I qui no, oi? Bé, continuant amb el nostre programa, ara farem, bueno, un canvi, no de rum, però sí d'estil. Continuarem escoltant cançons, també en anglès, això sí, però amb grups doncs, més reduïts, per exemple, que els que acabem d'escoltar. Ens referim a un duet, en aquest cas. Un duet que, com tothom sap, doncs va ser molt famós en la dècada dels 60 i que penso que, malgrat el temps que ha anat transcorrent, hom se'n recorda i hom, potser, per diversos motius, que mirarem d'escoltar i de saber en el decurs de la seva presentació. Parlem de Simon & Garfunkel. Com sabeu, fou un duet de folk rock composat per Paul Simon i Arthur Art Garfunkel.
foren un dels grups musicals més populars durant la dècada dels 60. Algunes de les seves cançons més conegudes, com no, són The Sound of Silence, Mrs. Robinson i Bridge Over Troubled Water. Simon i Garfunkel es varen conèixer a l'escola primària a Queens, New York, l'any 1953, on varen aprendre a fer harmonia junts i varen començar a escriure cançons. L'any 1957, amb el nom de Tom i Jerry, veritat, doncs els adolescents varen tindre un èxit menor, es pot dir, amb un tema com Hey, School Girl, una cançó que d'alguna forma pretenia imitar els seus ídols aleshores, que eren els Everly Brothers. En 1963, durant un període de, diguéssim, de més i de major interès per la música folk en Estats Units, varen signar un contracte amb Columbia Records, que avui dia seria Sony. I ho van fer com a Simon i Garfunkel. El seu àlbum de debut, Wednesday Morning, es va vendre malament i, com no els hi va agradar aquest resultat, en principi es varen dissoldre. Simon va emprendre una carrera en solitari, aquest cop a Anglaterra, però, ves per on, en juny de 1965 es va fer una nova versió del tema de Sound of Silence. Es va fer, doncs, d'alguna manera, permeteu-me que digui així, no? Doncs, amb el suport i gairebé que guiada per la guitarra elèctrica i bateria. I ves per on es va convertir en un gran èxit. Tant és així que va assolir el número 1 als Estats Units. Tema aquest molt famós. I ens hauríem de preguntar, qui vulgui, si és tan famós per, o gràcies al cinema. Evidentment, aquí, al poc temps, també va triomfar, traduïda per un EP dels Mustangs, en el que es va incloure la cançó al costat de Trastès. Però, vamos, aquesta doncs va ser molt, molt celebrada. Si us sembla bé, doncs ja van començar aquesta petita faceta dedicada a Simon i Garfunkel, doncs escoltant aquell tema amb una versió que jo m'atreviria a dir que està estreta de l'original. Vull dir que espero que us agradi. I el protagonista, evidentment, com sempre, és la guitarra. Anem a escoltar aquest tema, El sonido del silencio, que va ser el títol que aquí vàrem escoltar tots. Anem a escoltar-la.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Bé, què tindrà aquest tema, oi? Que en primer lloc penso que tots ens hem preguntat una cosa que no fa soroll, com pot tindre un so, i molt menys el silenci. Després ens hem preguntat quina seria la lletra. Possiblement aquesta és una de les dubtes que les versions que vàrem tindre aquí a casa, com hem dit, per exemple, la dels Mustangs, doncs ens aclarissin una miqueta el tema. Finalment, evidentment, com hem dit, que va ser primer l'ou a la gallina. L'èxit, suposem, que es va estendre sobretot, doncs potser dic jo només, per la pel·lícula que va ser superfamosa, suposo que tots sabeu, però com ho direm tot seguit, esperarem un segon. Però aquesta pel·lícula, evidentment, el que va fer és que es conegués doncs, arreu del món. I després, lògicament també, el fet que aquesta música doncs ens va pillar, vamos. Bueno, a tot això hem de dir que com hem pogut comprovar, doncs, malgrat que eren amics des de molt jovenets, realment les relacions personals, amb sobretot les professionals, entre els dos no eren massa bullants. De fet, ja hem vist que perquè vam fracassar amb un tema que després va ser un èxit i que d'alguna forma va fer que el Garfunkel tornés d'Anglaterra, doncs no era el millor. De fet, com t'explico, no es duien bé, però tampoc podien estar massa separat o massa temps. De fet, el duet es va tornar a reunir per llançar el seu segon àlbum, Sounds of Silence, i va recórrer universitats de tot el país. El seu tercer llançament, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, de 1966, el duet va assumir un millor control creatiu. La seva música, com avançàvem abans, va aparèixer en una pel·lícula de 1967 que tots recordareu perquè era El Graduado. Allò ens va ensenyar moltes coses. Per l'època, per l'entorn, ens va ensenyar que el sistema educatiu no era igual, ni molt menys, en els Estats Units que aquí. Ens va ensenyar que hi havia temes que es podien tocar amb certa elegància i, bueno, hi ha algunes solucions, com vam veure amb aquest tema de la pel·lícula, doncs sempre assumibles. De fet, hem de dir que la música aquesta de Graduado doncs ens feia recordar a vegades escenes de la mateixa pel·lícula. Després d'això, hem de dir que el següent àlbum, Bookends, de 1968, va encapçalar la llista Billboard 200 i que va incloure un single que duia per títol Mrs. Robinson. Hem de dir, perquè és la veritat d'aquest tema de la pel·lícula va assolir també, i el single, evidentment, també, el número 1. Doncs mira, ja que hem dit aquest Mr. Robinson, que us sembla si la recordem? recordem aquesta música que sempre ens dura aquelles escenes de la mare sogra de la dona del protagonista, del graduat, en fi, complicacions les que vulguis. Anem a escoltar Mrs. Robinson. La recordem? Anem cap allà. Bueno, aquesta baixada del so, que tanmateix o talmateix sembla com una fugida, una marxa, de la nomenadíssima Mrs. Robinson. Bueno, en qualsevol cas, el tema, doncs ja veieu el que va ser i el que és, malgrat el temps que ha passat. Doncs mireu, més de 50 anys, oi? Gairebé res. Hem de comentar, seguint el nostre programa,
de que la relació entre Simon i Garfunkel va continuar deteriorant-se. Amb una gira que van fer l'any 1969, el Simon va criticar la poca dedicació de Garfunkel al duet. Es varen presentar a Carbondale, Illinois, un 8 de novembre, i a la Universitat de Miami, a Oxford, Ohio, el 11 de novembre. On varen estrenar algunes cançons, que incluïen, per exemple, Bridge Over the Troubled Water i The Boxer, The Boxer. Aquesta última va arribar al lloc número 7. El concert de la Universitat de Miami fou enregistrat per un musical de televisió i estret posteriorment doncs, en forma pirata. El 26 de gener de l'any 1970 van llançar la cançó que hem citat, Bridge Over Troubled Water, el seu últim àlbum i un dels més venuts de la dècada, al voltant de 12 milions de còpies. Va assolir el primer lloc en les llistes Billboard i va romandre allà durant 10 setmanes. El mes de març de 1971, l'àlbum i el single del mateix nom varen guanyar el Grammy el millor àlbum i single de l'any, respectivament. A més de guanyar també el premi a la millor cançó contemporània i la millor cançó de l'any. Varen iniciar una gira que els va dur a Europa, destacant-se el concert d'Amsterdam, que va acabar el 18 de juliol de 1970 en el barri de Forest Hill, Queens, on ambdós varen créixer. Després de la gira, el duet es va separar i els dos varen continuar les seves carreres com a solistes. Bé, en aquest trosset que hem parlat de la seva trajectòria professional, doncs, si recordeu, hem citat diverses vegades la cançó aquesta de Bridge Over Troubled Water, que aquí vam conèixer com Puente sobre Aguas Turbulentes, cançó que en definitiva es va enregistrar als finals de la dècada dels 60, si no estic errat, em sembla que va ser l'any 1969. Bé, doncs ja que ho hem dit, doncs anem a veure si la podem escoltar. Per tant, anem a escoltar aquest tema, que deia en el 69, tot i que tinc una nota, que per això la dubta, que diu que aquí, doncs, d'alguna manera, la vam conèixer l'any 70, 1970. En qualsevol cas, anem a escoltar-la, com dèiem, i a gaudir-la. Puente bajo o sobre aguas turbulentes. Simon & Garfunkel. I will lay me down.
when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your
cançó bastant impressionant, penso jo. Bueno, després d'escoltar-la, doncs direm que en el mes d'octubre de 1970 Simon va fer una donació per un programa educatiu de magisteri en el New York City College destinat a persones de color. La fundació va adoptar el nom de Mrs. Robinson Scholarship. En 1972 es va llançar Simon & Garfunkel's Great Hits, una recopilació dels grans èxits del duet que va aconseguir el cinquè lloc de les llistes dels Estats Units. Garfunkel va continuar interpretant papers a pel·lícules i, ocasionalment, publicant algun àlbum. L'any 73 va publicar, per exemple, Angel Clare, produït per Roy Halley, que contenia l'èxit de All I Know. Va també aconseguir el número 1 amb el tema I Only Have Eyes For You i va continuar enregistrant cançons d'altres compositors, entre ells Jimmy Webb. Mentrestant, Simon va continuar composant i va tindre un èxit considerable en la seva carrera en solitari, aconseguint èxits com Kodachrome, Still Crazy After All These Years i 15 Ways, To Live Your Lover, àlbums aclamats com pel Simon There Goes Rimmin i Simon Still Crazy After All These
com Years i Graceland, que seria el seu àlbum més exitós com a solista. Després d'aquella ruptura, ambdós es van reunir encara l'any 1972 per un concert a favor del candidat demòcrata a la presidència, George McGovern, en el Madison Square Garden. El 18 d'octubre del 75, el duet va aparèixer en el segon programa de Saturday Night Live, a més per al canal de televisió NBC, on varen interpretar els temes The Boxer i My Little Town. Aquest últim, el seu primer senzill, des que el grup es va separar aquell mateix any, i va aparèixer en àlbums solistes de tots dos artistes. Des d'aleshores, el duet s'ha reunit en diverses ocasions. Per exemple, el 19 de setembre de 1981, quan van regalar al Central Park de la ciutat de Nova York un concert en el que van assistir més de mig milió de persones. Aquest event va ser emès per televisió i també es van registrar un disc titulat Concert in Central Park. Gràcies a l'èxit d'aquest concert, el duet va fer l'any següent gires per Europa i per Japó, i en 1983 per Estats Units i Canadà. Bé, fins aquí podem dir que gairebé, perquè ja heu vist quina relació, no? És, home, no diré tempestuosa, però sí poc acordada. Com dèiem, anem a escoltar una altra cançó d'ells, ja que avui, d'alguna manera, potser acabem el programa, perquè més o menys ja que s'acostem, doncs una forma, si més no, curiosa. Bé, doncs com dic, anem a escoltar un tema, també doncs, enregistrat 1970, que porta per títol Boxer. Pot ser algo així com El boxeador. La lletra i la traducció que es va fent aquí, doncs em sembla recordar que així ho deia i explicava més o menys aquest patiment d'aquest home que lluitava. Anem a escoltar-lo aleshores. Anem a escoltar-lo ara mateix.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la, la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Thank you.
winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me. Stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. La la la, la 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 la.
Bueno, espero que tot hagi anat bé. Fins aquí arriba el programa d'avui, perquè ens queden menys de 3 minutets, ja ho crec, i per tant ens han d'acomiadar. Avui doncs hem fet pràcticament gairebé un monogràfic de Simon Garfunkel. Espero que us hagi agradat i, com sempre dic, la setmana que ve més música. Estem en aquell moment que ja hem parlat al principi de temporada, en el que el nostre recorregut, doncs, a poc es va exhaurint. Us anem exposant tota la música que tenim i, bueno, amb el millor desig de que ho passeu molt bé i tingueu bons records. Per tant, tot plegat, us deixo amb la sintonia desitjant-vos que tingueu una bona setmana, salut i feina, i que la calor no vingui de cop, si pot ser, que aguanti aquesta mig primavera que encara gaudim. Una abraçada, i aleshores, i fins diumenge que ve, us deixo, doncs, amb la sintonia.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of gentle words on the wind that lifts her perfume through the air.
Picking up her vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations, she's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de la Guardilla de R, desde la 91.6 de la FM, al Prat Radio, mi lugar en el mundo. Recibid un saludo de quien nos habla, Blanca Rosa, desde la mesa de sonido, el micrófono, la producción, el guión, desde todos los flancos posibles que conforman y componen este vuestro programa. Reducido formato, pasamos a tener una hora y regresando a nuestro horario original.